Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Doncs que ha reposat força, senyor Carbó. S'ho ha pres amb calma la Setmana Santa aquesta.
Sí, totes. He pregat molt per vostè.
Jo no he parat de treballar.
Jo no.
Jo sempre estic treballant per
Setmana Santa. Jo, bàsicament, el que n'he fet per Setmana Santa ha sigut treballar. Bàsicament no he fet res.
No he fet res, que és el que acostuma a fer vostè.
Que tampoc es diferencia molt de la resta de l'any, perquè jo sóc una persona que...
No fa gran cosa. Però escolti'm una cosa, que a més se'ns ha mort el curí, senyor
Carbó. I ho va fer molt bé, aquest home.
Ho va fer molt bé.
És un geni, fins i tot. Amb el futbol ja sabíem que ho era, però és un geni fins i tot morir-se. Perquè una persona...
Diu, jo he mort...
de la seva nivell, de l'expectació que desperten els mitjans, que es mori el dia que l'endemà no hi ha precisament diaris...
És una manera bona de fer-ho.
Que dius,
i morir-se en Setmana Santa i en Dijous Sant. Dius, no, tu divendres, jo dijous. Vull dir que aquí la cosa, marcant distàncies. I a més, van un home que és capaç de dir-ho de la gallina de piel i que és capaç de dir tantes coses com ha arribat a dir. Però per sobre de tot va tenir una filosofia d'entrada, una manera de pensar molt, molt concreta i una frase, allò de, si el rival no tiene la pelota, no marca gol.
La gran frase d'ell, ell realment era un gran coach, és aquella de si lo quieres, cógelo. Perquè clar, ho deia en castellà l'home, perquè en català això no hi va arribar, no?
No, però, català, bé, té la creu de Sant Jordi, però en català
però
no
la gran frase d'ell és aquesta, lo quieres, cógelo.
Doncs miri, nosaltres ara volem fer una hora de ràdio, som-hi. Una hora de ràdio que es diu Festa, Festa, que a més aquesta setmana arriba a l'edició 2102 de tota la seva història, la 313, un cap i cua pel que fa a l'època internàutica i que quedarà penjada a la nostra web www.festafesta.net el primer divendres del mes d'abril, que és el dia 1. Clar, el dia 1 és el primer, això sí que no falla, vull dir que la cosa va així. I a més, doncs, un programa que s'escoltarà per una pila d'emissores que ens acompanyen també des de feia molt de temps.
I concretament ens escolten des de FM Girona, des de Ràdio Bellpuig, des de Ràdio Cassà, de Cassà de la Selva, des de Ràdio La Vall de les Preses, des de Ràdio Municipal, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, des de la Ràdio Palau, de Palau Solità i Plegamans, des de Ràdio Vallromanes i des de Ràdio Calella.
I podria fer-ho més a poc a poc, si vols, ja acabaríem el programa. Això s'ha de dir de pressa.
Això és per guanyar temps.
Sí, ho veig, és això.
Avui anem curs de
guió. Escolti'm una cosa, que m'he passat, com li he dit abans, una Setmana Santa treballant molt. Vaig estar un parell de dies al peu del Canigó, enregistrant un disc,
buscant un senyal.
No, el senyal ja el vam trobar, però escolti, a l'altre vessant del Canigó normalment, i quan l'hem compartit amb vostè també, l'hem atacat per l'altra banda, per Vilafranca, l'hem atacat...
No l'hem atacat molt.
L'hem atacat una miqueta.
Poquet, atacar el que es diu.
I ara estava, a l'altra banda, al Tec, a l'Arles, i a aquells pobles que hi ha a l'altra banda, a l'altre vessant del Canigó, ja vam estar amb els amics de la Cobla Mandanària enregistrant un disc, i abans, el dilluns i el dimarts, havíem enregistrat un altre disc també, dilluns i dimarts, que és el que he volgut explicar avui a la columna, perquè la Cobla de Cambra de Catalunya ha completat una altra fita, jo diria, no? Després de tota l'integral de Joaquim Serra, doncs ara ja està realitzada també tota l'integral de Juli Garreta. Bé, l'integral, què és l'integral? No les que s'inventen després, ja m'explico, no?
Expliqui, detall.
Això...
Perquè això ho ha dit qui em bala, doncs...
Ja, doncs ja ho explico una mica en la columna. Escolti-ho bé, i si té algun dubte, després li acabo d'explicar.
Festa, festa.
La columna.
Un any més, el dilluns i el dimarts sants, tal i com s'anomenaven allà a la prehistòria els dos primers dies de la popular i tabulaire Setmana Santa actual, han estat dies de treball per la Cobla de Cambra de Catalunya. Un any més, l'Associació Músics per la Cobla ha convocat a instrumentistes de primer nivell provinents de les més diverses cobles del país per tal d'enregistrar un nou CD. No són dies triats a l'atzar. Aquests dies laborables a quasi tots els efectes, però no lectius, és a dir, vacacionals per a tots els mestres, també els de música, han estat anualment perfectes per poder convocar unes formacions de veritable luxe a enregistrar música difícilment assumible, sobretot econòmicament, per les cobles convencionals. I no és que Músics per la Cobla nadi en l'abundància i es pugui permetre pagar com es mereixen aquests grans solistes, llogar el millor dels teatres i contractar els millors tècnics de gravació. Res de tot això. L'entitat tampoc s'ho podria permetre si no fos que tots ells s'hi apunten desinteressadament, que els administradors de l'Auditori Pau Casals del Vendrell el cedeixen gratuïtament i que un dels tècnics de so més prestigiosos del país, en David Casamitjana, es reserva aquestes dates per compartir una experiència tan complaent com poc lucrativa. Cada any diferent i tanmateix cada any idèntica. Enguany, i sota la direcció de Bernat Castillejo, s'ha acabat d'enregistrar la integral de les sardanes per a cobla de Juli Garreta, una quimera iniciada l'any 2008 i que ha trobat el colofó, sempre sota la batuta del mestre sabadellenc, en aquesta cinquena sessió. Els 12 darrers títols sardanístics del mestre rellotger de Sant Feliu, entre els que trobem Pastoral, Isabel, La pastora enamorada o Juny. I que no vinguin ara nous savis erudits a dir-nos que han trobat 6 títols garretians més, enarborant que davant la impossibilitat de demostrar que no són d'en Garreta, doncs han acordat que ho siguin. Riure per no plorar. I les orelles, que no serveixen per a res. Si només escoltant-les ja es veu que no són ni del mateix autor. Amb aquestes teories podríem anar trobant sardanes d'en Garreta o de qualsevol altre agrapats. Però oblidem les misèries terrenals i tornem als miracles celestials, que estàvem parlant de Setmana Santa i dels enregistraments de la Cobla de Cambra de Catalunya a l'Auditori de Sant Salvador. Uns enregistraments que es remunten a l'any 1995 i que, amb dues soles excepcions, s'han repetit any rere any. I en aquests més de 4 lustres, més de 20 CDs. Oltra, Borgunyó, Vilà i Gandol, Enric Casals, Català, Vilamanyà, Basil, Martínez Comín, Ruera, Martí Teixidor, Manent, i encara 6 plaques més que recullen la integral de la música per a cobla de Joaquim Serra, i ara la integral de Juli Garreta. Més de 150 músics, 13 directors, unes 300 obres enregistrades, i el que és més important, la eterna pregunta que es repeteix sempre quan acaba cada sessió. I l'any que ve, què gravem? D'altra banda, ja l'any passat es va produir un altre fet significatiu, la participació al costat dels veterans d'un jove tiple de 19 anys que, òbviament, quan va començar tot, l'any 1995, encara no havia nascut. Deu ser la Setmana Santa. És ben bé que qui no creu en els miracles és perquè no vol. És una experiència brutal, miraculosa, senyor Garbó, cregui'm, és miraculosa.
Però sí, això està molt bé, eh? No, el que he explicat, molt bé, pim-pam, anar gravant, eh? Sí. Quina bona cosa, però anem
des
al marro.
Des del 95, eh?
Anem
des
al
del 95,
marro.
Eh? Pensi que el primer any vam fer-ho i vam deixar la gravació allà penjada i vam dir, no, si això no es podrà tornar a repetir mai més, és un miracle que vam aconseguir gravar això. Va venir Catalunya Música a gravar i es va quedar la gravació del 95 que no va sortir el disc fins al 98.
Això passa també,
i a partir d'aquí llavors ja cada any...
Però això no dona xer.
No,
vostè què vol? Vostè vol marro. Tot per l'audiència. Vostè aquí entre línies
sí.
Ha deixat entreveure com si...
Sí, concretament entre les línies 20 i la 25.
Sí, tema Garreta. Tema Garreta. Gran compositor, eh, en Garreta?
Home, i tant.
Quantes obres? Quantes
el millor
obres,
de tots.
Segons vostè?
Ara no em faci dir, sembla que són 62, eh?
Això és 62, i segons la Guàrdia Urbana?
68.
Aquest decalatge, que s'entreveu amb les... Què és degut?
Doncs és degut a un desconeixement absolut de totes les documentacions que hi ha hagut fins ara, o en tot cas amb una interpretació errònia d'aquesta documentació, i amb una interpretació sobretot molt errònia d'unes sardanes o de la procedència d'unes sardanes que només escoltant-les ja veus realment que allò no pot ser Garreta de cap manera. Vull dir, no és una opinió meva personal, l'he compartit amb altra gent que sí hem estudiat Garreta, perquè pensi que per les meves mans han passat la còpia de totes les sardanes de Juli Garreta i sé perfectament quin era el seu estil i com funcionava i com no anava, i aquestes sardanes que ens proposen, potser alguna pot semblar una mica...
Són les que es van presentar per
sí, sí, es van presentar
la celebració.
Sant Feliu i estan a la web de Sant Feliu i tot el que vostè vulgui, ho han presentat grans etnomusicòlegs de l'ESMUC i tot el que vostè vulgui, però allò no és Garreta. Vull dir que i la teoria que diuen, és que clar, com que no podem demostrar que no ho són del Garreta, doncs és que ho són. Home, no, perquè llavors és que és una passada, això, vull dir, en fi, és igual, jo no...
Sap que però, escolti, augmentarà no? l'audiència del programa aquesta setmana,
això,
no?
A mi no m'interessa això, no m'interessa això, jo, això era l'anècdota que no m'he pogut callar del mig i que són unes línies que venen allà. L'important és que és que la Cobla de Cambra l'any que ve tornarà a anar al Vendrell i tornarà a gravar una altra vegada, perquè hi ha encara molts compositors, Antoni Juncà, Francesc Pujol, molts i molts i molts compositors que mereixen l'atenció d'aquesta cobla, que la formen gent de tot Catalunya, de tots els indrets, de tota la geografia, i que cada any, amb tota la il·lusió del món, es reuneixen allà per enregistrar un nou disc. I això és el que val realment. I els erudits aquests no venen allà. Sap què vull dir? O sigui que no, no,
ni graven, ni enregistren, ni toquen, res, res.
Ni expliquen res, no fan res.
Doncs molt bé. Va, continuem fent amics, continuem amb el programa.
Amics, no? Miri, ara escoltem precisament la primera sardana que va gravar la Cobla de Cambra de Catalunya el 1995. Això que li explicava, que el disc no es va publicar fins al 1998. I és una sardana que es va escriure el 1921, que és de Juli Garreta i Arboix, precisament ara s'ha tornat a gravar, ara se n'ha fet una nova versió, però aquella versió continua ben vigent, com podreu comprovar ara mateix.
I aquesta versió és la primera que es va enregistrar,
la
o no?
La primera sardana que va enregistrar la Cobla de Cambra.
Ah, no, la Cobla de Cambra, però dic, si aquest Mar d'Argent...
Doncs probablement també sigui, a no ser que hi hagi un enregistrament molt vell de pedra o alguna cosa, també sigui la primera.
Esperada l'any 1921 al 1995 per ser enregistrat, que això passa molt sovint. En...
Ho veu perquè fa falta la Cobla de Cambra de Catalunya?
Sí, 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 sí.
Doncs per això, per coses com aquesta. Escoltem Mar d'Argent, de Juli Garreta, preciosa. Thank you. Mar d'Argent, una composició del mestre Juli Garreta de l'any 1921 que va ser interpretada o enregistrada l'any 1995 per aquesta Cobla de Cambra de Catalunya que acabem d'escoltar. I ara, senyor Carbó, hem de parlar d'activitats, de notícies escollides. En tenim una de molt escollida, perquè és molt necessari que això es faci i es faci bé.
Per què ho hem de reconèixer, senyor Ventura? Ho hem de reconèixer, hem de millorar els nostres comunicats i les nostres notes de premsa. I clar, això ho hem de solventar d'alguna manera.
I això ens ho ha d'explicar algú que hi entengui molt i que ho sàpiga fer molt bé.
Però també ho ha d'organitzar-ho algú que ens ho posi a l'abast.
D'entrada és l'ENS el que ho ha mogut, diguéssim.
Ah, sí? Tenim
una cosa d'aquestes, home.
Ah, expliqui.
Fixi's, tenim l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català que vol fomentar i, lògicament, donar suport a la comunicació i difusió de les activitats de les entitats associades, no? Llavors dius, home, doncs ja que col·laborem amb VilaWeb, que nosaltres, per cert, també tenim un canal a VilaWeb cada dissabte.
Cada dissabte puntualment surt.
Doncs, segons tenim el gran, doncs, parlem amb la gent de VilaWeb. I a VilaWeb, amb qui? Doncs amb Vicent Partal, que és el director. Llavors, va, anem a fer un curs que a més, l'han titulat Paraula a Paraula, com millorar la redacció dels nostres comunicats, precisament, que pretén, doncs, això, oferir fonaments principals de la redacció d'una nota informativa. Les coses bàsiques, què, quan, qui, on, per què, sense que tot quedi allò que diem, que les coses s'han d'explicar ben explicades.
Ja, però i amb la justa mesura, perquè de vegades reps uns comunicats, o fem uns comunicats que de tres fols, que dius, home, no, jo
no,
tampoc.
És poc pràctic, i els periodistes, que som ganduls de mena,
sí, si hem de llegir més
molt,
que uns altres,
sobretot aquests que diuen que no fan rem tot el dia i estan així a les vacances, bé, és igual.
Això ho dic jo.
No, jo no dic res. També ens explicarà el Vicenç Partal, per exemple, ens explicarà que després això es pot convertir en una crònica o en un reportatge, no ho hem donat, per exemple. En fi, que és important com ens dirigim a la premsa, als mitjans de comunicació, perquè ens facin cas a les xarxes socials, a les publicacions, a les pàgines web, etc. Què hi voleu anar-hi? Doncs mireu, això serà el dissabte, dia 9 d'abril.
A les 11 del matí i fins a 2:15, perquè molt llarg tampoc és, i serà, segur que serà dinàmica, agradable, tot, ho té tot aquest curs.
I on es farà això, senyor?
Home, a la seu de VilaWeb, sap on és?
Sí, al carrer Ferlandina 43, que allà vam fer el programa especial 2000,
exacte,
el Festa, i ho coneixem molt bé.
De Barcelona.
I llavors, si voleu anar-hi, us heu d'inscriure per 60 euros. Però les entitats federades, els membres de l'ENS, tenen una subvenció del 100% del cost, és a dir, gratis. Clar, entitats federades, els membres de l'ENS, doncs, escolti, gairebé hi són totes, perquè, clar, si ets de l'ENS, però ets de la Confederació Socialista, o de l'Agrupament d'Esbarts, o de no sé què, totes estan a l'ENS. Vull dir que
com ens hem d'inscriure? Doncs cal confirmar l'assistència a info@ens.cat.
Molt fàcil, info@ens.cat, però heu de dir-ho, perquè si no ho dieu no hi haurà manera de que sapigueu el que hi. Mireu, ara parlant de notificacions, veus, aquests sí que ho diuen clar i català. Us notifiquem que avui s'ha publicat al DOC una modificació de les dates de la convocatòria per a les línies d'ajuts de cultura popular i patrimoni etnològic. El nou termini de presentació de sol·licituds serà del dimarts 5 de dilluns. Ah, no, del dimarts 5 al dilluns 18 d'abril de 2016. Miri si està clar això. Això és una nota de premsa,
no,
sí o no?
Això és un comunicat bastant justet, per
cert. Justet. Perquè sapigueu que els que heu de demanar subvencions teniu del 5 fins al 18 d'abril ara per demanar-les a la Generalitat. cpt.cultura@gencat.cat. I dit això, senyor Carbó, què ens toca ara?
Home, ara ens toca anar cap als sons de la tradició amb en Ramon Vilar.
Que avui ens parla del xotis de l'Arbós. Vinga, vinga.
Ves de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilar.
Un ball de bastons, els xotis de l'Arbós. La diversitat que presenten els balls de bastons del nostre país en les seves actuacions dins el context festiu permet de veure en directe les tendències que els estudiosos han descobert en el seu origen. D'una banda, la connexió amb el culte a la Mare Terra, perfectament observable en aquelles figures en què colpegen els bastons sobre el sol. D'altra banda, el paral·lelisme amb el món guerrer, que evidencien els cops sovintejats entre els diversos balladors, els quals es podrien resumir en dues paraules, defensa i atac, o viceversa. Escoltem tot seguit el xotis de l'Arbós. És, sens dubte, el ball estrella del repertori arbossenc. El més esperat del públic que contempla l'exhibició de la Festa Major i el més aplaudit alhora. Esdevé molt espectacular per la velocitat progressiva que adquireix el ball durant el seu transcurs, però també és d'una inqüestionable bellesa rítmica i melòdica. Es balla únicament en aquesta vila del Baix Penedès. Probablement el títol pot donar a entendre que es tracta de l'adaptació del comball de moda de finals del segle XIX. De tota manera, la melodia consta de dues parts diferenciades. Mentre la segona és clarament un xotis, la primera no ho sembla tant.
Doncs ja hem conegut aquest xotis de l'Arbós, un ball de bastons, com ho sentia vostè, eh? Quin sidral que... Aquí, jo, una vegada, jo ballava bastons, de petit.
Sí, però vostè segur que no picava com ells.
No, jo picava més fluix, i a mi em picava molt fort, perquè jo anava amb gent molt gran que picava molt fort,
Un dia podríem parlar de com es piquen els bastons
a
diversos indrets del país.
Però en parlarem amb algú altre, que no seré jo, perquè no tinc ni idea.
No, ja en parlaré jo.
Ara sabem que tenim dites i reprenys.
Ui, el d'avui és molt bo,
Sí.
El que no es paga amb diners, es paga amb dinades.
A veure.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
El que no es paga amb diners, es paga amb dinades. Aquesta dita amaga una confusió, però el sentit de la frase és clar. El que no es paga d'una manera s'acaba pagant d'una altra manera. Perquè tot té un preu i tot té un cost. L'equívoc prové del mot dinades, que s'ha interpretat en el sentit de l'àpat del dinar, però en realitat antigament volia dir quantitat d'alguna cosa que es dona per un diner o peça de pa que equivalia un diner. Per tant, volia dir que es podia pagar en monedes o en espècies, però s'havia d'acabar pagant igualment. El que no es paga amb diners es paga amb dinades.
Festa, festa!
I I ja ho veu, senyor Carbó, no sé com ho pagarà tot això vostè. Vostè em deu alguna cosa a mi o no? Estem en pau, no, ara?
No, en pau no hem estat mai, però mai.
Estem en pau, sí, home, sí que estem en pau. Sí, sí. Escolti'm una cosa, senyor Carbó, que ara vol anar de concert, miri, el vol, el convido. És el proper diumenge, dia 3 d'abril, a les 19 hores, al Cap de Gràcia, que fan Estacions són cançons. La gent de Vercel, concretament, doncs el seu líder, l'Alfons Olmo, i el seu capitós i el seu tot, perquè és una mica alma mater de la història, presenta un nou espectacle dins del Festival Barnasants, en format de banda i projeccions, en viu, el seu més pur estil, diguéssim, eh? Però fixi's que la cosa és el concert del 3 d'abril a les 19 hores, però també diversos clips, una descàrrega gratuïta del recopilatori i l'emissió de la pel·lícula sobre Vercel que s'ha fet al Canal 33, que arrodoneixen tot plegat l'estrena d'aquesta nova, d'aquest recopilatori, perquè Estacions són cançons no és més que un disc recopilatori de tots els treballs de 10 anys, de treballs de Vercel, des d'aquell País Viatge que es va fer l'any 2006 amb Cambra Records, etc, però també hi haurà clips. Nosaltres escoltarem precisament un d'aquests clips, l'escoltarem i el podrem veure en el web, que el tindrem allà col·locat, i ara escoltarem el tema també, que és aquesta cançó que es diu La Font i l'Excursionista, que aquest xicot del COI, doncs, vaja, ha portat... és que hi ha tots els clips de les cançons. És que és molt interessant. Ha de visitar vostè. Jo m'hi he posat a la web, sap què vull dir?
Què és? Quina és? Quina web
la
és?
La web està aquí sota, fixi's. Ha d'anar, ha de posar vercel.com /estacions.
I llavors allà em surt tot.
Tot, però tot, però tot. Si surten els discos antics, si surten els nous, les recopilacions, els clips, la pel·lícula no sé si surt, però els clips segur els pot veure tots allà. És realment interessantíssim i el que concretament ens ocupa és aquest que es diu La Font i l'Excursionista, que és obra de Túbal Perales, un dels realitzadors valencians més sol·licitats de l'actualitat. Després n'hi ha un altre, el Riu Força, per exemple, que és del disc Sàmara, que és del Juan Miguel Morales. Tot això ho n'hi ha trobant i a més a poc a poc s'han anat estrenant altres clips, que ja n'hi ha dos més. Vaja, hi ha molta feina feta i s'hi passarà una bona estona en aquesta web, ja li dic ara, però ara si li sembla escoltem aquesta La Font i l'Excursionista, que és aquesta cançó que ens interpreta a l'Alfons Olmo, aquest alcoià, amb el seu Vercel. Li sembla?
Doncs vinga, La Font i l'Excursionista.
La font és a casa on marxes per eixa senda excursionista.
Respire mentre estàs.
la font i l'excursionista Bert Cel.
Ja fa molt de temps que al Festa Festa ens dediquem a explicar-vos històries de gegants. Des de sempre ho hem fet amb la Berta Miró i darrerament amb el guió del Nico Alonso. Berta, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Avui contem amb una història curiosa perquè en principi la població tenia uns músics però no tenia els gegants per fer-los ballar. És així, no?
Sí, exactament. Això passa a Xerta, al Baix Ebre.
Doncs vinga, cap a Xerta falta gent, cap al Baix Ebre, a conèixer la història dels gegants de Xerta.
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
L'any 1994 es va formar el grup greller de Xerta, que volien fer conèixer la població el món greller i geganter, ja que els era desconegut. Un cop per setmana es reunien i assajaven intensament gràcies a les classes oferides pel cap de colla de Rasquera. Durant l'agost de 1995 van realitzar les seves primeres actuacions a Rasquera. El primer diumenge d'agost els membres es patejaren i els padrins foren els de Rasquera. No va ser fins l'any 1997 quan el Centre Cultural de l'Espai de Xerta volgué adquirir una parella de gegants pròpia per la població. Els gegants foren encarregats i construïts al febrer d'aquell any a l'escultor i artesà Joan Miró i Uró, mentre que dels cavallets se n'ocupa el fuster Joan Baptista i Pinyol i dels vestits se'n fa càrrec l'Associació de Mestresses de Casa de Xerta. Els gegants representen una parella de pagesos avillats per ballar la jota. En Martí porta una camisa blanca, armilla i faldó negre, un mocador al cap i un altre penjat a la faixa. En canvi, l'Assumpció lleja un vestit blau estrenat l'any 2007 en motiu del seu desè aniversari, un mantell blanc de punta cenyit a la cintura que segueix amb un davantal i, com no, una banda com a bona pubilla xertolina que és. Cal destacar també la posició de les mans d'ambdues figures. Foren estrenats el 21 de setembre d'aquell any i batejats amb els noms dels patrons locals de la vila. La primera sortida realitzada fora de la vila va ser l'any següent, quan els gegants van participar a la trobada de gegantera del Parelló, dins les festes de Sant Antoni. També cal dir que aquell any Xerta tingué l'honor de ser nomenada tercera vila grallera de les comarques meridionals de Catalunya. L'any 1999 estrenaren el seu ball propi, ballat a la Diada de Sant Martí, la jota xertolina, que fou adaptada i interpretada pel mestre Paco Lavegna d'Ulldecona. Per acabar, com a anècdota curiosa, cal destacar que els gegants de Xerta han aparegut reproduïts tant en sobres de sucre com en la tirada de cupons que va fer la 11 a l'estiu de l'any 1999, dedicada a los gigantes d'Espanya.
Festa, festa.
I abans de passar a les seccions que ens queden, que hem de tenir uns temes d'en Xino molt interessants i uns secrets de l'etnològic que recuperem, amb el Gustau Moles tenim algunes notícies, senyor Carbó, que volíem destacar. Miri, una és per precisament per aquest diumenge, 3 d'abril. Què passa, Gràcia?
Per un cantó hi haurà la 11a Diada de Trabucaires de Gràcia i la 10a Revolta de les Quintes.
Sí, que fixi's, això es veu que és que la Diada de Trabucaires de Gràcia va començar fa uns anys, el 2006, i que només hi havia la concentració de Trabucaires i ja està. Però a partir de la segona edició, el 2007, amb la col·laboració i assessorament del taller d'Història de Gràcia del Centre d'Estudis, es comença a fer a la plaça de la Vila la representació dels fets de l'abril de 1870 i, clar, doncs, manifestació de les dones, crema dels papers, intervenció d'en Francesc Derg i les barricades a la plaça, i etcètera, etcètera, etcètera. Tot això d'aquesta novel·la en la que està basat tot això, els 7 dies de Gràcia, de Carla Gràcia Mercader. Tot això per parlar d'aquesta història de la Revolta de les Quintes, que és allò de que els rics es veu que pagaven
per anar a la guerra.
estalviaven.
I van haver unes mares que es van emprenyar molt.
I van fer un sidral allà de Calample. Doncs miri, si ho vol veure, o vol reviure, o vol reveure, o digui-li com vulgui, això és aquest diumenge 3 d'abril, a 11:45, hi ha la sortida de la Cercavila, al Pla de Salmerón, Gran de Gràcia, de Passeig de Gràcia, de Torrent de l'Olla, Diluvi, final, a la plaça de la Vila de Gràcia, i a 12:45 hi haurà la representació de la Revolta de les Quintes, doncs allà, miri, ja està, ja ho sap, això ho organitzen doncs, els Trabucaires de Gràcia i altres entitats que també col·laboren. Què més tenim, senyor Carbó? Ah, jo també volia parlar-li d'aquest concert, perquè, dius, costa que la gent se n'adongui de les coses, però són coses tan evidents que dius, home, que la cançó popular va tenir molt a veure amb la cançó catalana, amb el líder català, senyor Carbó, això...
Expliqui-m'ho.
No, ja li explico, ja no, en detall no, perquè no tenim temps, però sí que li
puc dir... Què em proposa?
Amb la Renaixença, doncs ja hi va veure aquest interès de la cançó popular havia de, i amb la Renaixença i amb la composició de sardanes, els concursos, per exemple, de sardanes exigien que hi haguessin temes populars, que la cançó popular ha tingut importància a la història de la cançó catalana, això quin dubte queda, no? Ara, això es pot veure reflectit en aquest concert del cinquè cicle de música catalana Manent, que es fa a l'Ateneu Barcelonès, a l'Auditori Oriol Buigues, a la sala Oriol Buigues, volem dir, i el dijous dia 7 d'abril hi ha un recital a 7:45 del vespre, doncs concretament amb la Marta Arbonés soprano, amb el Josep Ramon Oliver baríton i amb l'Emilio Blasco al piano, i amb un recital de cançons populars harmonitzades i preparades per compositors com Jaume Païssa, Francesc Pujol, Eduard Toldrà, Joan Manent, Frederic Montpou, etc. Joan Lamote de Grinyon, Joaquim Caçador i molts d'altres.
Joaquim Serra, Robert Gerard, Juli Garreta, últim, de
tots tot. Tots plegats van fer servir molt la música popular per parlar i per fer cançó clàssica, per entendre'ns, I finalment, ja ens n'anem perquè ve en Xino, què tenim, senyor Carbó?
Home, doncs una cosa que en parlarem en el proper programa, de la primera Fira dels Indians, que això serà el 15, 16 i 17 d'abril a Tossa de Mar. Per això en parlarem el programa que ve.
Ara tenim una altra cosa.
Festa.
I una setmana més contem amb la presència aquí al Festa d'en Josep Maria Francino, que va buscant temes, en va trobant, els va classificant, els va amagatzemant i ens els porta en els seus temes d'en Xino. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia, Jesús.
Què és el que ens portes avui? Un idioma dels que es parlen poquet, em sembla, no?
Sí, mira si es parla poquet, almenys en el nostre espai, que serà la primera vegada que l'escoltarem.
Doncs ara mateix en Josep Maria Francino ens desvetlla aquesta sorpresa. Som-hi, doncs, els temes d'en Xino.
Festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
Moltes de les cançons que hem escoltat fins ara eren originàries d'altres països, però cantades en català. Avui també, però al revés. Una cantant i autora del nostre país ens porta una cançó tradicional irlandesa popularitzada a tot el món, però cantada en anglès. Ella la canta en l'idioma que fou creada, la llengua gaèlica irlandesa. Estic parlant de la Lídia Pujol, la cantautora, que ja ens va oferir un bon grapat de cançons junt amb la seva companya Sílvia Comas, tant en català com en castellà. I ara ens canta La dona d'Irlanda, que és com han traduït a la versió original Na Na Héireann.
Da ben Héireann a branach sheetam is my hallenol Sta ben Héireann spavinyale hair Mahraf lechyol no shenyantid Ta ben neiren is nirbya lebyo Hameshu leimne no lyako hikre Smaho Benidin Wach a getlom Mar a wonyach bog O benedin Noch Nach a tsunch kella Smach a go Fein lo To ben a parlom No kach a skiv Even
herrings per ul ek varken verde duf groen groen da ben eiren abranag shetam is my hallenon sta ben eiren spevin Maharaf lechol nu shenyentit Ta ben neiren is nirbio lebio Hamesh leim ne nu lachko hikre Smahol Ben eiren wach geet lom mar wonach bog o ben erin noch nach hudson schkella smach go fein lo to ben a parlam No kach es kiv hiv, no wain kut yo Stakar in sperul, ek farkan vebe Duf gron, gron
Na, na, heiran o com es pronuncia, perquè no en tinc ni idea, això és irlandès gaèlic. Aquesta dona d'Irlanda que ens ha portat la Sílvia Pujol.
Moltes gràcies, Joan Maria. Fins ben aviat amb una nova secció de les teves, dels temes d'en Xino. Avui al Festa Festa tornem a tenir un secret de l'enològic, d'aquells que ens explica el nostre benvolgut Gustau Moles des de la muntanya de Montjuïc, que és on es troba el Museu Enològic de Barcelona i on es troba ell també. Hola Gustau, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, senyor Ventura, aquí tornem a ser-hi, vostè dirà.
Avui, pel que he llegit per sobre pel guió, tenim un estri, una espècie d'estri, una eina estranya que no sabem ben bé per a què serveix, si és que serveix per alguna cosa.
Sí, servir, sí, el que passa que realment és estranya, sí, sí, ja ho veurà.
Avui, als secrets de l'etnològic, coneixerem el que és una foixa. Realment el nom a mi, d'entrada, no en diu gran cosa, però segur que en Gustau Moles ens ho explicarà molt bé. Els secrets de l'etnològic.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
Quan es treballa durant anys entre els milers d'objectes que conservem en un museu com l'Etnològic de Barcelona, estem abocats a conèixer, sense massa esforç, la majoria d'aquests objectes. És comprensible que si estem parlant del voltant de 80.000 objectes, tot plegat sigui una qüestió de temps. Al llarg d'anys de treball es van absorbint dades sobre les col·leccions, els usos de cada eina, les característiques que fan les diferències entre objectes gairebé iguals, les procedències, els noms amb les possibles variants... Però, inevitablement, ens trobem amb objectes que trenquen la norma i ens fan ballar el cap. No és el primer cop que us parlo d'objectes amb usos sorprenents o amb noms més o menys enrevessats o curiosos. Avui seguirem en la línia. L'objecte en qüestió és d'un àmbit que segur molts de vosaltres coneixeu i potser en sou practicants, la pesca. Concretament, la pesca de riu. Tant si us agrada pescar en aigües tranquil·les com si esteu enganxats a les aigües ràpides, deveu ser coneixedors de tots els estris adequats a cada especialitat. Que si les canyes, els carrets, esquers, hams, línies, mosques, culleretes, salabrets, botes, roba, complements que cal tenir per practicar i gaudir d'aquestes modalitats esportives. Tot aquest equipament, que avui s'entén com a gairebé imprescindible, si anem enrere en el temps, veurem que han anat canviant. D'entrada, generalment no es pescava per plaer, sinó per necessitat. S'utilitzaven estris fets amb materials de la pròpia natura i de funcionament molt senzill i es practicaven modalitats de pesca que segons en quin moment ja no eren legals i que avui són del tot il·legals o han quedat obsoletes. Sabem que el morronell era un ormeig fet de vímet, de forma troncocònica, per peix que no és truita, del cove pescador amb el que s'hi pesca posant-se'l entre cames amb la boca oberta cap al davant buscant les gorgues, propi de l'Empordà, el bergat per truites i en el que es posa una pedra a sobre, la bergada per truites també, col·locada als llocs canalitzats dels rius i de la desembocadura dels estanys, el filató, xarxa per pescar peix gros, que es para a la nit lligant-lo a una vora i amb una canya a l'anella es fa anar on es vol i de vegades s'afegeixen dos o tres trams fins a 36 metres, el tresmall per pescar el riu amb dos individus molt usat al Segre, el claró per a truites i barbs, l'esperver o rall, xarxa circular de malla usat per una sola persona, el bertrol, un ormeig que té forma de caixa de papallones, l'artet per a pesca fluvial i marítima, l'obertol fet de fusta de xop perquè és més lleuger, el fuader per pescar l'anguila que es para a boca de nit i a l'endemà matí s'arreplega el peix, la corda, l'emperol, tots ells arts i artilugis de pesca de riu desapareguts, però presents en les col·leccions i la documentació del Museu Etnològic. El d'avui és la foixa, una forca de 3, 5, 7 o més forcons, amb un ganxo d'ama cada un, que és llançada a manera d'arpó per agafar truites en el riu. Com podeu imaginar, és una forma força primitiva de pescar, però segons Ramon Violant, a finals dels anys 50 del passat segle XX, encara s'usava a la Vall d'Àneu, a Esterri, a Espot o a la Guingueta. Aquesta foixa tenia un bastó de pi o avet d'uns 15 pams. La qüestió és que, observant-la, em venen al cap algunes preguntes per causa de les característiques del propi estri. Tant pel gruix com per la forma, diria que, més que com a forca, aquesta eina els deuria matar gairebé a cops. Les puntes són molt gruixudes i un s'imagina que al intentar enforquillar alguna truita al riu o a l'estany, per grossa que fora, el que feia era estabornir-la o directament destrossar-la amb el cop. No sóc afeccionat a la pesca, però el sentit comú em diu que o els peixos quedaven fets miques o els pescadors tenien una extraordinària habilitat per arponejar i encertar les peces. Aquesta foixa del museu, diu Violant, és feta a la Guingueta cap a 1940 per pescar truites als rius i als estanys a les vores. S'hi pesca de dia i de nit amb el fanal. Va ser adquirida a Espot a un pescador furtiu l'any 1946. Sense comentaris.
Festa, festa!
I arribem ja al punt final d'aquesta edició del Festa, Festa. No em tapi les coses, senyor Carbó, que llavors com vol que llegeixi jo el guió? Miri, és el 313, que és un capicua. I és el divendres 1 d'abril.
Això és el dia que l'haurem penjat, per tant, si l'escolteu, ja està penjat.
Ja està. I és l'edició 2102 del Festa Festa, de tota la seva història. Ja, 2102, però no estigués, això. Escolti'm, i ara doncs, ens acomiadem amb una gent que no tenen encara 2102 discos, però el pas que van, no li dic jo que no els acabin fent, perquè fixi's la propaganda que posen. Patrocina la teva sardana. A partir de 400 euros i rebràs 50 discos. Ara és possible, perquè diuen que registres sense cost de la cobla, patrocines el cost de l'estudi d'edició, reps discos, van amb molta experiència discogràfica. Qui són aquesta gent? Doncs la cobla contemporània, senyor Carbó,
que produeixen molt. Tenen
dedicats dos, dedicats
tenen
tres.
Tenen molta productivitat, aquesta veure, gent.
I ara fan el dedicats quatre, i tu pots apuntar-t'hi. Jo tinc una sardana que me l'ha dedicat al compositor, doncs jo la vull posar en aquest disc. I llavors pagues,
aquesta part proporcional del disc,
pagant la contemporània Garava, diguéssim, seria una nova versió.
Vostè no me n'ha dedicat cap encara,
A vostè encara no, ni a vostè ni a la meva dona. Però vull dir
400 euros que m'estalvio.
Sí, això sí, perquè després l'hauria de gravar, ja ho veu, Doncs vinga, moltes gràcies a tots els que han fet possible aquest programa, el Víctor Pàmies, la Berta Miró, el Josep Maria Francino, en Gustau Moles,
el Ramon Vilar, el Ramon Vinyals, el Nico Alonso, l'Ester Estela, la Marta Ibáñez, el Jesús Ventura...
I la Madeu Carbó, jo anava a dir-ho així per ordre, com està el guió, senyor Carbó? No, ho acabem de lligar. arribar, això. Els deixem amb una d'aquestes...
Ens falta rodar.
Sí, perquè hem estat de vacances. Però ara ja no, ja portem una hora de programa. Dedicats número 3 és el disc que anava abans del que sortirà ara, que és el Dedicats número 4, però en el Dedicats número 3 hi havia una sardana dedicada al nostre benvolgut amic Lluís Sobirana, que es deia Sobirana al cor.
Que es diu Sobirana al cor.
La sardana es diu Sobirana al cor. Ell ens va deixar el 2014 i aquesta sardana la va encarregar l'agrupació sardanista d'Artés, per honorar-lo, per honorar la seva memòria. I li va encarregar en Carles Santiago i ara ha anat a parar en aquest Dedicats 3 i ara doncs, ja veurem quines hi ha anat a parar en el Dedicats 4. Nosaltres per ara escoltem el Dedicats 3 per acabar el programa d'avui amb aquest sardana Sobirana al cor de Carles Santiago i la Cobla Contemporània. Tornem la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.